El confinament i una situació tan excepcional com la que estem vivint ara mateix és un caldo de cultiu pràcticament immillorable per un fenomen que ens preocupa i que, evidentment, és un dels grans problemes que afronta la societat actual, com són les fake news. Per tot plegat, hem decidit parlar-ho amb el professor d'Autònoma José Manuel Pérez Tornero. Bon dia.
Bon dia, què tal? Com esteu? Bé?
Sí, passant-ho, com tots plegats. Aquests, i, per tant,
Confinats.
volem parlar una mica des del punt de vista precisament d'aquest risc, no?, que suposa la proliferació de les fake news en una situació així, el que dèiem abans, no? És una situació perfecta, no?, com la tempesta perfecta perquè proliferin.
Sí, és una tempesta perfecta, perquè aquí es troben dues fonts de desinformació. Una, relativa a escassa transparència de la informació al món sobre el tema del coronavirus. Segon, les iniciatives polítiques demagògiques d'alguns governs, concretament del govern de Bolsonaro, de Trump, etcètera, etcètera. I, a més, la capacitat que tenen les xarxes socials en general de difondre més mentides que veritats. I tot
Perquè, és clar,
això és una tempesta.
endavant,
No, que és una tempesta perfecta perquè es troben aquests tres fenòmens i es realimenten uns als altres i és una actuació recíproca, sí. Estem patint la potenciació de la irracionalitat en relació amb la ciència, el coneixement expert, amb la racionalitat en general.
Hem rebut tots plegats algun àudio o algú que ens ha dit que ha rebut un àudio de WhatsApp en el qual un professional sanitari diu no sé què, però ningú sap qui és aquest professional sanitari, t'arriba reenviat per una altra persona que assegura que la situació és
Sí.
dramàtica. Això, tot això és realment perillós des del punt de vista de social, fins i tot.
És perillós, si es nota ara, però era perillós abans. O sigui, hem acceptat un funcionament de les xarxes socials que tenen dues característiques. Una d'elles és l'anonimat, és a dir, t'envia un missatge i ningú sap qui l'ha enviat, ni qui, si és una persona, si és un bot, si és un sistema d'intel·ligència artificial. És el primer problema. El segon problema és que no són xarxes socials, sinó són xarxes de comunicació hipermassificada. És a dir, que arriben a milers de milions de persones i això necessita responsabilitat editorial. Bé, estem convivint en un sistema en el que no respecten ni l'autoritat, o sigui, perdó, l'autoria, perquè es potencia l'anonimat. Per tant, cau la responsabilitat social i, segon, no es responsabilitza la gent de difondre massivament missatges. Jo crec que aquí Facebook, Twitter, WhatsApp, etcètera, etcètera, tenen una responsabilitat plena en la difusió de mentides.
És clar, perquè precisament en un mitjà de comunicació se li poden retre comptes d'alguna manera, no? Si un mitjà, un diari publica una cosa que és obertament i flagrantment mentida, se li poden demanar responsabilitats, però si el teu tiet, el teu cunyat et comparteix un enllaç que li ha arribat a través de... Clar, en aquest cas no hi ha responsabilitat, és el que deia abans, no? Aquesta manca
Bueno,
d'autoria.
si és el nostre tiet, sí, és una persona que signa un missatge que té responsabilitat i, per tant, pot ser processat, criticat i es pot debatre. Però si és un anònim, un anonimat, un pseudònim, un bot, una màquina, és molt difícil de trobar la responsabilitat darrere. I això jo crec que és un tema que hem de solucionar perquè afecta molt. Fins ara havia estat patent que en certs processos electorals, això havia passat, però ara ens afecta la salut directament i la salut del món i està fent molt, molt mal en la difusió de... Bueno, jo crec que és un discurs contrari a la ciència.
I clar, de fet, però un major control de les xarxes socials també al final acaba implicant un major control social, no només des del punt de vista de les fake news o de les notícies que no són del tot, que no són reals, que no són contrastades, sinó també fins i tot en moviments alternatius, no?, que també veuen amb preocupació aquesta d'alguna manera criminalització de l'anonimat.
Bueno, a veure, ningú ha dit que sigui criminal. No és funcional. fa mal, eh? No, no és un, no, jo no dic que sigui criminal. Qualsevol regulació és per aconseguir llibertat. La llibertat d'expressió és un dret humà per una persona. Per tant, per una persona física, concreta. Per una persona que té drets humans. Si nosaltres li donem drets a les màquines, doncs les màquines poden no acceptar els drets humans. Jo crec que qualsevol regulació a la xarxa no es pot veure com control, no es pot veure com repressió. Jo crec que és passar de la situació salvatge que vivim, d'una irresponsabilitat bastant generalitzada en relació amb la difusió de missatges, a una situació democràtica i organitzada, una situació d'alliberament emancipadora. Jo crec que sucumbir a la pressió de l'anonimat, de l'epigmatificació, de discursos de l'odi, etc etc, és renunciar a la nostra emancipació, a la nostra llibertat.
De fet, les fake news ha arribat a un punt també que fins i tot governants d'arreu del món fan servir aquest terme de fake news per desacreditar notícies que són reals que van en contra seva. Per exemple, hem vist en cas de Trump que ha titllat de fake news situacions que estan comprovades. Arribarà un punt que podem banalitzar aquest concepte?
Bueno, ja ho estan fent, això, eh? Però, o sigui, és totalment banal això de parlar de notícies falses, perquè jo crec que l'important és parlar, com ha dit la Comissió Europea, parlar de desinformació. És un concepte més general. I dintre de la desinformació, emetre notícies falses és un sector. Però la desinformació és més ampla. La desinformació té a veure amb falta de democràcia en alguns països. Per exemple, si parlem del tractament del coronavirus a la Xina, nosaltres no sabem realment les estadístiques reals, perquè una de les coses que va fer el govern xinès en el seu moment és prohibir la presència de periodistes. Ara parles amb qualsevol periodista que hi hagi anat a la zona en qüestió i tothom diu que està molt controlat. Per tant, la informació no és transparent i això és un capítol de desinformació que no correspon a el que habitualment diem notícies falses. La paradoxa és que el Trump, el Bolsonaro, alguns... bueno, això hi ha de tot. Llancen dues estratègies per, jo crec que anar contra la transparència i la veritat. Una és acusar de mentides a qualsevol, el que fa un joc de miralls que és impossible de sortir, que crea nihilisme i escepticisme. I la segona són les teories conspiratòries. És a dir, és possible atribuir qualsevol mal a una persona concreta que és justament l'enemic que necessita el polític de torn, no? Jo crec que aquestes estratègies diferents són d'una mateixa línia, que és la desinformació, que respon a la manipulació de l'opinió pública mundial. I estem en una situació molt perillosa perquè, igual que el virus ha circulat globalment amb una velocitat increïble, aquestes contradiccions, desinformacions i operacions de campanyes polítiques de desinformació prosperen al món.
És clar, perquè precisament el desprestigi, no, dels mitjans, el fet de que cada vegada els poders públics, les empreses són més hermètics, tenen menys accés als periodistes, per tant, d'alguna manera, cada vegada la informació està més controlada, la població tendeix a menysprear els mitjans, d'alguna manera, perquè no consideren que, precisament perquè tenen aquestes dificultats, doncs potser el producte no acaba de ser el que havia sigut fa anys. Tot plegat contribueix, no?, que puguin sorgir noves fonts d'informació. Ho hem vist tots també. Això ho hem vist molt especialment amb campanyes a les xarxes aquí a Espanya, que tots comencen per "això no ho veuràs als mitjans, però", com un argument d'autoritat.
Sí, és que, bueno, hi ha un cert populisme mediàtic que consisteix en que la doctrina, el dogma, està per sobre de qualsevol contrast i de qualsevol validació objectiva. Per tant, si el periodisme es practica amb una certa qualitat, doncs l'enemic a batre per aquests demagogs és sempre un mitjà. Per una raó o una altra, però no acceptarien cap mitjà que no sigui el difusor de la seva doctrina. Això és una lògica que s'està estenent al món, és el que s'anomena populisme mediàtic. I en aquest populisme mediàtic, l'important és crear escepticisme a tot. És a dir, que la gent acabi pensant que no es pot creure que no es pot, a un expert, que no es pot distingir si una persona és metge i sap del seu tema o no, o si una persona practica la màgia negra. És a dir, el gran mal que està fent aquestes campanyes de fake news, de desinformació general, és justament fer que la gent perdi la confiança en qualsevol intermediari de la comunicació, per tant, els periodistes. Jo crec que és el moment en què hem de reivindicar per democràcia fer un esforç en el periodisme de qualitat. Un periodisme que està assediat, no només per fake news, sinó per la sustracció que les xarxes socials estan fent de la publicitat, que era la primera font de finançament. Segon, està també acusat per la crítica constant al poder polític que financia o que sosté mitjans públics. I, finalment, que acabarà en una mena de defensa del llibertarisme total, anarquisme, perquè el problema que tenim ara no és de censura i de repressió, sinó de saturació d'informació, de massa informació i de poca validació de la informació circular. És una manera, diguem-ne, metafòrica, podríem dir, de censura, però és una censura per aplastament, per excés, per saturació.
I què podem fer, però? És a dir, un Sant Cugatenc del carrer, diguem-ne, que potser no estigui tan acostumat al tracte amb mitjans, que no els conegui de dins, que no sàpiga com funciona tot plegat, què pot fer per precisament lluitar contra aquesta desinformació, però alhora estar informat?
Bueno, a veure, jo crec que la millor recomanació és contrastar fons. És a dir, a vegades reps un WhatsApp que diu La Vanguardia ha publicat això. Bueno, i tens la possibilitat d'anar a La Vanguardia i veure que no ha publicat això. Després, distingir fonts. Hi ha fonts que tenen responsabilitat, és a dir, són conegudes, que paguen impostos i que tenen un cert control, diguem-ne, de responsabilitat cívica, no? Doncs hem de separar. Després, el tema, jo crec que és molt important, és no ser còmplices de les teories de conspiració, no ser còmplices de la desinformació, ser més crítics amb la nostra ideologia i amb la nostra doctrina, perquè nosaltres no hem de només informar-nos dels mitjans favorables, perquè això crea el que es diu la càmera de ressò
de ressonància, sí.
Que només prestes atenció a això que t'afavoreix. Per tant, hi ha una certa cosa que hem de dir, que el primer esforç que hem de tenir nosaltres mateixos és fer un cert distanciament de les nostres ideologies prèvies. És a dir, el món és més ample que el que nosaltres pensem amb una doctrina, amb una filosofia política, amb una creència religiosa. Com que és més ample, no hem de censurar la informació que ens arriba, sinó de contrastar-la. I aquest esforç és un problema que es pot solucionar des de l'educació, des de l'ambient familiar, i també hem de perdre el fanatisme. Jo crec que hem potenciat molt a partir de les xarxes socials, els likes, els seguidors, els influencers, etcètera, etcètera, que només fan el que feien les masses al començament de la Segona Guerra Mundial, que és acabar amb el raciocini, fer el sectarisme més fundamentalista possible i acabar en una situació de conflicte bèl·lic. Em preocupa molt què passarà quan s'acabi el confinament, perquè tothom està amb una pressió social bastant considerable i notable, una pressió psicològica. Jo crec que hem de fer entre tots un esforç de distanciament, de crítica, de fredor, de serenitat i de deliberació democràtica. Jo crec que si es fa aquesta deliberació democràtica per trobar noves sortides, sortirem bé. Si no, acabarem en una submissió total a la irracionalitat que circula molt ràpidament en les xarxes socials.
Per tant, entenc que el que dedueixo de tot plegat, de la reflexió, és que és això, precisament, que ens fa falta reflexió, no?, sobre nosaltres mateixos, sobre què és el que veiem, sobre què és el que llegim, que ens anem tots massa ràpid i donem per bones masses coses, massa de pressa, no? I que també potser el fet de seguir només els mitjans que pensen com nosaltres és per comoditat, també, perquè és més fàcil una visió blanc o negre del món.
Sí, sí, totalment d'acord. Has mencionat una cosa que em sembla molt, molt important, i és que no perdem temps, si és perdre això, en llegir tranquil·lament les coses, en acabar un raonament. Només llegim titulars, rumors, i, a més, filtrats per les xarxes socials i els nostres amics. Jo crec que hem de sossegar-nos, dedicar potser menys temps a les banalitats diàries. Jo crec que hem de, bueno, encara que sigui no pensar en res, però no hem de, no podem continuar amb una adhesió a les xarxes i a les pantalles i als mitjans que passa de les 10 hores diàries, com és la mitjana. És a dir, jo crec que hem de trobar un lloc de calma, si podem ser de tertúlies personals, no tertúlies mediàtiques, personals amb la gent, fer un esforç de comprensió, fer un esforç de profunditat. El món és molt complex. El món, i més el que tenim ara, que és més artificial que natural, seguirà ampliant la complexitat. Si nosaltres no som capaços, perquè tenim ansietat, de mantenir un pensament complex, un pensament sutil, un pensament més escrupulós, doncs acabarem doncs, en eslògans publicitaris o polítics i en una reducció que mata el que de més humà tenim, que és el pensament, que és justament la capacitat crítica.
I la convivència també, no?
És que, a veure, es pot dir que tal com parla una societat, de la mateixa manera negocia els seus conflictes. Una societat que està dividida en sectors que no s'escolten entre si, siguin els que siguin, de futbol, polítics, religiosos, és una societat que està abocada al conflicte, al frentisme, al conflicte violent, vull dir. En canvi, una societat que sap parlar en comú, sossegar-se, respectar a l'altre, és una societat que avança. Nosaltres necessitem ara societats que aprenguin i es pot matar l'aprenentatge si ho sabem tot. Llavors, hi ha molta gent, i no m'excloc, que a vegades diem que sabem més del que realment hem validat i hem comprovat. No? Hauríem de fer l'esforç de ser més humils, saber el que no sabem és tan important com saber el que sabem i confessar les nostres ignoràncies, preguntar i escoltar. Això és clau, perquè si no, no aprenem el ritme que hem d'aprendre en una societat que canvia la velocitat que canvia la nostra. Que és constant, que és diari.
Ens esperen reptes importants, eh? Realment ho hem viscut d'alguna manera, tot plegat s'ha anat preparant, no? Durant tots aquests últims anys parlàvem, s'alertava molt d'aquesta situació de desinformació, de sobreinformació, de falta de filtrar precisament aquesta informació que ens arribava. Suposo que al final, tard o d'hora, el món ens obligarà a afrontar-ho de veritat com a societat, tot plegat.
Sí, el món ens obligarà, nosaltres podem oblidar el món. Eh? O sigui, a veure, jo crec que ara sí, el que tenim molt clar és que hem pres consciència de que hi ha alternatives i de que el pensament no pot ser únic i no podem marxar pel mateix camí tots, i aquest ser un camí dissenyat per una classe dirigent que no escolta la gent. No? Jo crec que hem de reflexionar i hem de regenerar les nostres costums, hàbits i la manera de fer societat i política. Jo crec que hem d'incloure que el sentiment ecològic del món, que s'aplica molt a la sostenibilitat del planeta, l'hem d'aplicar també a la sostenibilitat del sistema artificial que estem construint. Perquè ara el sistema artificial és tan gran o més important que la natura, perquè hem crescut en població i perquè hem invadit la natura. Per tant, hem de recuperar un cert sentiment d'ecologia mediàtica, d'ecologia de l'opinió pública. Nosaltres assistirem pròximament, jo crec, a el que es podria dir un calentament de l'esfera pública global. Ja hi ha indicis d'aquest calentament de l'esfera pública global, que tenen fons, aquest calentament té fons claríssimes, la desigualtat i l'agressivitat. Si equilibrem la desigualtat, pararem l'agressivitat i viceversa. Per tant, si optem per aquest camí, nosaltres hem de regenerar. Jo crec que el pacte que ha de fer la humanitat completa és un pacte de regeneració. De regeneració perquè hem de reconstruir, però a la mateixa vegada no hem de reconstruir el que tenim, sinó hem de regenerar el teixit social que teníem. La dependència del consumisme, del capitalisme salvatge, del fundamentalisme general. Parlo del món global, eh? Parlo del món global. Més de 7.500 milions de persones que habiten aquest món. Això s'ha de canviar i s'ha de canviar ràpid, perquè si no, la sostenibilitat de l'esfera pública global bueno, no resistirà res i la natura ens castigarà amb el calentament global.
Doncs, José Manuel Pérez Torrero, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i veurem si som capaços de fer aquesta reflexió i aquesta regeneració de la qual parlava. Fins una altra.
No, moltes gràcies i segur que serem capaços, eh? Ja
Has
hem començat.
de ser optimista.
Serem capaços.